El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El Museu d'Història de Sabadell acull aquesta tarda a les 7 la presentació del llibre Llegado España, la política del franquisme a Catalunya 1938-1970, escrit per l'historiador sabadellenc Martí Marín. La presentació s'emmarca dins de la commemoració dels 80 anys de la fi de la Guerra Civil Espanyola i de l'inici de l'establiment d'un nou règim franquista. D'aquesta obra en parlem a aquesta hora amb el seu escriptor. Martí Marín, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
Bon dia.
En el llibre expliques que la destrucció de la dictadura a Catalunya va ser més completa que en d'altres punts de l'Estat. Per què?
No és exactament això. El que hi va haver va ser una ració extra, diríem, de repressió sobre la cultura nacional catalana. Perquè aquelles zones de l'Estat espanyol que no disposaven d'una cultura nacional diferent de l'espanyola, això no els havia d'afectar. I en tot cas, el que sí va haver una destrucció institucional més gran, perquè Catalunya era l'únic país que en aquells moments disposava d'un estatut d'autonomia. I havia eliminat les diputacions, havia eliminat els governs civils, i per tant, entre les destruccions i les marxes enrere, la transformació va ser més gran.
Perquè el punt de partida, diguéssim, era més avançat, per dir-ho d'alguna manera, el català que el que es vivia en d'altres llocs, no?
Sí, en termes d'autonomia política, per descomptat.
Però també expliques que llavors aquesta destrucció de la dictadura, un cop acabada aquesta dictadura, un cop mort Franco i un cop arriben les eleccions, també aquí és més dràstica a Catalunya que a la resta de l'Estat, oi?
És més dràstica perquè l'oposició antifranquista és més forta. En la mesura que aquesta oposició accedeix als triomfs electorals, diguem la neteja, per dir-ho d'aquesta forma, i si voleu posar, sé que la ràdio no es pot, però en cursiva, de personal polític franquista és molt més dràstic.
Però això es rau sobretot que l'antifranquisme a Catalunya era més intens i fort que en d'altres punts de l'Estat?
Sí, per descomptat. És a dir, si personal polític del franquisme decideix presentar-se a les eleccions en altres bandes i l'elegeixen, la continuïtat és plena, al marge que aquestes persones hagin d'actuar en un marc completament diferent, que ja no és el de dictadura. En el cas català és que no surten, és que ni, en molts casos ni gosen presentar-se.
I per què? Per què no gosen presentar-se? Per què no hi ha aquesta presentació? Perquè l'estructura era més dèbil? Perquè, com es diu a vegades, no eren persones catalanes, sinó que van venir gent de fora a fer de càrrecs franquistes? A quina justificació li trobes?
No, no són gent de fora. És gent de casa. M'estic referint fonamentalment a persones que havien exercit com a alcaldes i com a regidors. Els alcaldes i regidors a l'època no cobraven, cobraven només dietes, per tant no venien de fora, eren de casa. Si no es presenten és perquè la perspectiva el 1979 de sortir elegit davant de la força de l'oposició d'esquerres o de l'oposició nacionalista més conservadora és una opció molt baixa, és una opció molt, molt, molt petita. D'altra banda, els càrrecs vinguts de fora, aquests no es presenten a Catalunya, aquests quan arribi el moment es presenten a les eleccions a casa seva. Clar. O en tot cas ho fan a Madrid. Per tant, aquests ja ni es planteja. El que hi ha és, sobretot a les comarques de Barcelona, no tant a la resta, una densitat del teixit associatiu antifranquista, veïnal, estudiantil, sindical, que desborda qualsevol possibilitat de mobilització profranquista. I això és el que, doncs, no podem veure de la mateixa manera en algunes altres àrees de l'Estat espanyol.
Però entenc que no podem deduir d'això que l'estructura franquista a Catalunya era dèbil, o sí que ho podríem deduir?
L'estructura franquista a tot arreu disposava de la mateixa força en el sentit de que es governava centralment. Per tant, no, mentre la dictadura es manté, no hi ha problema. Cremes un càrrec, n'envies un altre. Es crema un alcalde, en busques un altre en la mateixa població. És forta en aquest sentit, en el sentit de que no depèn de la voluntat dels ciutadans, depèn de la voluntat de la pròpia dictadura. Quan això es trenca, aleshores és dèbil absolutament a tot arreu. Pensar, per exemple, que l'últim cap de govern en Franco, Arias Navarro, es va presentar per senador a Madrid i no va resultar elegit. Quan no tens el suport del poder central per imposar-te, la cosa depèn dels ciutadans i ciutadanes.
Clar, en el llibre deixes clar que tampoc, i ho deies ara, no?, que no podem recórrer a pensar que no hi havia catalans franquistes, i de fet fas un petit llistat de noms, doncs, amb gent amb responsabilitat i que són de casa nostra, no? Però quins sectors són els que van donar suport al règim? I si ho van fer des del principi o va ser més quan van veure que la cosa estava ja del tot establerta, acabada la guerra?
A veure, depèn del moment. Depèn del moment. Des dels inicis de la guerra, l'extrema dreta catalana, que existia, els feixistes catalans, que eren pocs, però també existien, i un partit, en principi liberal, com és la Lliga Regionalista de Catalunya, rebatejada Lliga Catalana, donen suport al règim. El problema per donar-li suport és que Catalunya ha caigut a la banda republicana i, per tant, bona part de les seves bases i militància estan a Catalunya, no estan a Burgos ni estan a Salamanca. I passar de bàndol és complicat, bet i jugues la vida. Per tant, es veuran més en la mesura en què Catalunya sigui ocupada, arribem al 39, acabi la Guerra Civil, i aleshores sí, es facin molt més presents. Això són els inicials. La dictadura dura prou com perquè es vagi apuntant-s'hi gent que no ha viscut la guerra, que no ha viscut la república, que s'han fet adults ja en dictadura, i que, per tant, les seves trajectòries ja són completament diferents i no depenen tant del joc anterior a 1936 de partits polítics.
Hem de córrer a pensar que, sobretot, era gent, per dir-ho d'alguna manera i plenament, i ara em corregeixes, amb diners o de la burgesia, els que acabaven donant suport al règim?
El règim té també un component de classe evident. Per tant, en principi, és gent amb diners. Això no significa que tothom qui tenia diners donés suport a la dictadura. I això tampoc no significa que podem ser dràstics en dir no, i entre les classes populars no hi havia suport. Pensem una cosa, quan la dictadura s'imposa, s'ha de renovar tot perquè es fan depuracions de funcionaris, es fan depuracions de personal laboral de les empreses i s'han de tornar a repartir des de les llicències dels taxis fins als punts de venda dels mercats. La gent que guanya una llicència de taxi com a conseqüència que altres taxistes han estat desposseïts, la gent que és expulsada de la funció pública perquè és escombriaire i per tant queden places lliures per d'altres. Aquests no són classes altes ni amb diners. Ara, tendencialment, sí, el règim és una qüestió de classe.
Mm-hmm. Perquè, clar, el llibre, per exemple, dius que el règim era sobretot antiobrer, no? Expliques que era sobretot, estava en contra, sobretot, del moviment obrer perquè potser era el que qüestionava l'estatus quo.
Perquè el moviment obrer era el que havia donat més senyals en els anys 30 de poder plantar una alternativa no només a sistemes dictatorials o a sistemes liberals, sinó a sistemes democràtics avançats. Cal pensar que el principal partit d'esquerres en els anys 30 en el conjunt de l'Estat era el Partit Socialista Obrer Espanyol, però amb una força dins seu del sector sindical, de la UGT, com ara no el tindria. De la mateixa manera que bona part del vot Esquerra Republicana de Catalunya, que era la majoritària en el cas català, depenia de molts militants de la Confederació Nacional del Treball, de la CNT.
Clar, i això
feia més por el moviment obrer.
Pel que havia, per la força també que havia tingut durant la guerra i durant la república, no? Sobretot.
Exactament.
Clar, el llibre, per exemple, parles de sectors de la burgesia, també en relacions amb el règim, i aquí, mentre llegia, pensava, per exemple, en el cas d'empresaris tèxtils sabadellencs com ara Mercè Tonllong, que van esdevenir alcalde. Suposo que són exemples, no?
Sí.
D'aquesta gent que per posició social acaba adquirint determinades responsabilitats, no?
Clarament. En el cas de Mercè és... A veure... És barreja. Mercet és, per una banda, el seu paper social com a empresari, però és també perquè és un home d'extrema dreta des de molt abans de la guerra. Mercet ja havia tingut càrrecs en la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, és un home d'extrema dreta en ell mateix. Llong, en canvi, procedeix d'una família que es mou a l'extrema dreta, integrista, catòlica, però és també un militant catòlic. I si ets catòlic fins als anys 60 avançats, et costa molt deslligar-te del que la dictadura ha significat.
Per la recuperació del catolicisme arreu,
sí,
no? Amb el franquisme?
Sí, pel fet que en la Segona República va haver, i sobretot en la guerra, un fort component anticlerical. Per tant, aquí hi ha un espai en el qual no necessites haver estat un partidari de les dictadures front als sistemes liberals per acabar-t'hi encantant en la pròpia dictadura. Jo crec que hi ha un cert matís. Per tant, són persones que sí, com a empresaris, però també pels seus plantejaments polítics. Hi ha empresaris que no entraran en el joc.
T'ho dic perquè mentre llegia el llibre i pensava també en tot el debat que hi ha hagut recentment amb la retirada de plaques i canvi de noms de les places, doncs concretament de la plaça Mercè per plaça sí. Dones del Tèxtil, de la plaça Antoni Llong per plaça de Clara Campoamor, s'ha parlat molt de si s'havia de deslligar la persona de la idea política. No sé què en penses de tot això, tenint en compte que tinc un expert en franquisme avui al programa.
A veure, quan tu li dediques una placa a un alcalde que no ha estat elegit, sinó que ha estat nomenat per una dictadura, el que estàs fent és donar un missatge molt equívoc a la ciutadania. O al revés, molt clar. Diem que s'ha d'homenatjar els servidors d'una dictadura. Això no es pot fer. Per tant, alcalde Mercet, inviable. Alcalde Llong, inviable. Altra cosa, i això ho he explicat en alguna ocasió, l'alcalde Llong té un bust, que crec que encara hi deu ser, a la faràndula, com a home del teatre, com a home que va afavorir l'associacionisme teatral, com a home de la joventut de la faràndula. Això és una altra qüestió. Això és perfectament respectable. I si el Mercet, en algun lloc, al gremi de fabricants, li volés posar una estàtua per haver estat un empresari model, seria cosa seva. És una altra qüestió. Ah, esclar, com a polític, havent estat imposat i no elegit, jo crec que és insostenible. Independentment de que algú pugui valorar que va fer, entre cometes, coses bones i coses dolentes.
Clar, tots aquests dirigents catalans franquistes, un cop arriba, diguéssim, la democràcia, un cop s'acaba el franquisme, on van a parar?
Perquè molt dius a casa, que... perquè queden descol·locats. Si no, no hi ha forma de que continuï havent-hi el mateix nombre de càrrecs disponibles. Per tant, és cap a casa i s'ha acabat. I el que hagi pogut aprofitar per fer diners els ha fet, i el que no, que de tot hi ha, doncs res. Altres es refan per la via de passar a partits que estan disposats a jugar al joc democràtic. El que passa és que depèn del partit que triïn, molt futur, tampoc no tindran. I alguns de molt notables passen a altra mena d'activitats privades perquè els contactes, les portes giratòries entre política i món de l'empresa no és una novetat de l'actualitat, això ja existia. En algun moment vaig fer la broma que no n'hi ha pocs, diguem, de franquistes catalans que es reciclen en els càrrecs de la Caixa de Tots i de la Caixa de Pensions i de les caixes possibles, diguem. També perquè a Barcelona, Catalunya, sense tenir encara institucions pròpies d'autogovern, hi ha menys menjadores oficials a les que amagar-se, diguem. Cosa que, en canvi, a la capital de l'Estat doncs era bastant més possible. Ho podia reubicar-se en moltes empreses públiques que tenien allà la seva seu.
Clar, el llibre també expliques que Catalunya té un cas peculiar perquè restitueix una institució republicana com és la Generalitat, no? I torna a Tarradellas, que n'era el president a l'exili. Què explica aquest retorn a Catalunya i aquest recuperar aquesta institució republicana?
Jo crec que marca un fil de continuïtat amb la Segona República que és extremadament interessant i que crec que s'ha explotat poc per vindicar el que és el precedent principal de l'actual democràcia, que és la Segona República, i no cap altra cosa. També és una mostra de la força que té l'oposició antifranquista catalana. Sense una oposició antifranquista catalana tan forta, l'operació Tarradellas no s'entén.
Clar, perquè entenc que ara ho veiem segurament amb la ment d'aquells dels anys que han passat, no? com una cosa qualsevol, però clar, devia ser una cosa molt grossa que pogués tornar un president a l'exili de la Generalitat després de 40 anys de dictadura com la que va ser el franquisme, no?
Sí, és una cosa. És que no hi ha cap altra autoritat de la Segona República ni hereva de la Segona República que recuperi ni tan sols el govern basc. El govern basc es tria de nou. No hi ha un govern provisional basc dirigit per un lehendakari a l'exili. I, per descomptat, el govern republicà de l'exili s'autodissol, que existia encara l'any 77. Tarradellas és l'únic cas. I jo crec que això marca també un perfil de l'antifranquisme català que és diferent d'altres antifranquismes, que és unitari, amb totes les contradiccions internes que tenien, que les tenien, però és unitari a partir de l'Assemblea de Catalunya des de 1971. Les plataformes unitàries de l'antifranquisme a nivell de tot l'Estat no es donen fins a la mort de Franco. El català és molt més sòlid.
I aquesta diferència rau sobretot en això que ens explicaves al principi d'aquesta ració extra de repressió per la cultura i la llengua catalana?
No, no ho crec.
Hi ha d'haver altres elements,
perquè
no?
Perquè l'oposició antifranquista catalana, qui primer la lidera i la fa potent, és el moviment obrer organitzat. És el front sindical, especialment a partir de la creació de les comissions obreres. I, encara que després no jugarà el paper protagonista que hauria pogut pensar que tindria, el partit que estava al darrere, animant-lo, sent el principal promotor d'aquest front sindical, que era el Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC. Després les coses van anar com van anar. Però aquesta és la primera i principal força. Darrere vindrà el front universitari. Primer els estudiants i després també el professorat. Darrere, ho dic en termes de temps, darrere hi vindrà el moviment veïnal, que és extraordinari en tota l'àrea metropolitana i més enllà. I després tots els altres grups. L'oposició cultural és una qüestió de minories resistents que fan una tasca ímproba, però que no tenen una penetració social de masses fins que no s'impliquen altres. Jo poso un exemple. Qui més va fer, arribat el moment, perquè la reivindicació del català fos una qüestió de masses, va ser la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, reclamant cursos de català, per exemple. Cosa que des d'altres institucions culturals doncs no era possible expandir-ho molt, perquè no arribaven a tot arreu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona arriba a tot Barcelona, i darrere la de Barcelona vindran d'altres que faran el mateix.
Aprofito que tinc el telèfon perquè crec que és un tema que està candent i que evidentment l'has analitzat i també les arrels una mica estan en aquest llibre que presenteu aquesta tarda. Aquest debat que hi ha sobre si la transició va ser bona, va ser dolenta, va ser modèlica, va tenir molta cosa per fer, li quedava molta feina, què n'opines?
Mira, no hi ha transicions modèliques. Cada trànsit d'un sistema polític a un altre té les seves pròpies peculiaritats i no són exportables. Si per bona s'entén pacífica, no va ser pacífica. Hi va haver morts a la transició, se n'han fet documentals no fa tant. Va ser una transició extremadament difícil, perquè pensem que la policia franquista, la Guàrdia Civil franquista i l'exèrcit franquista eren allà. Per tant, quan un valora la destrucció d'una dictadura, malgrat els fets de violència, fins a arribar a un sistema democràtic homologable a Europa Occidental, el que t'adones és que el trànsit és enorme, és brutal i a més és fet a pulmó, sense grans suports per part d'altres països. No és allò 1945, final de la Segona Guerra Mundial i tropes americanes i tot arreglat. Per tant, és extremadament meritori. Que hi ha coses que no satisfan tothom, és evident. Que hi ha coses que haurien pogut anar més lluny, és evident. Però és que la història no s'acaba a la transició. Després de la transició, hi ha 40 anys de sistema democràtic en què si certes coses no eren satisfactòries per a la majoria, s'haurien pogut arreglar. Hi ha hagut governs del PSOE, hi ha hagut governs del PP. Aquí cadascú ha tingut les seves responsabilitats a l'hora de canviar o no canviar coses i la força de la que hagin disposat, de la mateixa manera a Catalunya. Hi ha hagut governs de Convergència i Unió, hi ha hagut governs de Pacte de Progrés i hauran fet unes coses i altres no. Culpar de tots els mals a una cosa que va passar 40 anys, com si en els 40 anys transcorreguts no hi hagués hagut oportunitat de fer res, a mi em sembla fugir d'estudi.
I en la recuperació de la memòria històrica és una assignatura pendent que queda, que no s'està abordant correctament?
Fa 20 anys t'hauria dit que rotundament sí, ara menys. Ara hi ha molta més feina feta en aquest sentit, molt més, començant pel fet de que disposem d'una institució a Catalunya com és Memorial Democràtic. Segurament no ni amb el personal ni amb el pressupost necessaris per tot el que hauria de fer, però que funciona. De la mateixa manera que hi ha un comissariat per la memòria a l'Ajuntament de Barcelona i activitats de mil tipus que es fan a moltes poblacions. Això fa 20 anys no hauria pogut dir-t'ho i ara és bastant evident. Ara, jo crec que encara es confon excessivament la recuperació de la memòria històrica en parlar dels morts de la Guerra Civil. I memòria històrica és una cosa més complicada, més llarga, més densa, que parla de, sobretot, de la lluita antifranquista per la recuperació de la democràcia.
Una qüestió, doncs, de la que segur que n'haurem de seguir parlant. Martí Marín, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres per fer-me cas.
I aquesta presentació, que t'ha llegat a Espanya, la política del franquisme a Catalunya 1938-1970, que serà aquesta tarda al Museu d'Història de Sabadell. Que vagi molt bé.